a cert que s'amunteguen, eh? Els temes, les qüestions, i per tant començarem per les d'urbanisme i després anirem per tota la resta. Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Comencem per Vallpineda?
I tant.
Comencem per Vallpineda. Saben vostès que ahir us parlàvem de la reparcel·lació, que és aquest procés que obligadament s'ha de fer quan s'urbanitza una zona i que d'alguna manera delimita, defineix les càrregues que els veïns de la zona, els propietaris, hauran d'assumir per la seva urbanització. Això es pot donar tant en zones que estiguin per urbanitzar com, en el cas de Vallpineda, en zones que ja estiguin urbanitzades i que, evidentment, s'hagin de reorganitzar. Aquí, diríem que el pecat ve de lluny, perquè, és clar, l'urbanització té molts anys i després del Pla General aprovat el 2006, no sé si aquest és el punt de partida de tot plegat. Regidora, 2007, més o menys?
Segurament, sí. És l'origen de tot plegat.
És l'origen de tot plegat. Sí. És a dir, la necessitat de reordenar el territori de Sitges, de Vallpineda, amb aquesta reparcel·lació.
Correcte.
Primera qüestió, que és, suposo, també un dels molls de l'os de l'assumpte. Aquesta reparcel·lació s'ha de fer sí o sí?
Estem obligats a fer-la. No hi ha una altra via.
Aquesta reparcel·lació pot anar a càrrec o dels veïns de l'urbanització o pot anar a càrrec de l'Ajuntament.
Exactament. El cas és que s'ha de fer. Per tant, el que va fer l'Ajuntament en el seu moment, a la vista de que no hi havia una proposta de reparcel·lació per part del veïnat, doncs va iniciar aquest procediment. No? I bé, el procediment de reparcel·lació de l'anomenat Pau 17 Vallpineda, doncs ha de tirar endavant, tant sí com no.
Primera qüestió, la que en el seu dia comentaven els veïns. L'Ajuntament va notificar el veïnat el 2007, aquesta necessitat de reparcel·lar l'urbanització?
A veure, el que ens diu la sentència, la notificació de la sentència que del 25 d'octubre del jutjat contenciós administratiu 12 de Barcelona, és que agafant-se al reglament de gestió urbanística, en el seu article 158, que és un reglament, diguéssim, estatal, que no és pas la llei catalana d'urbanisme, que argumentava en el seu article 129 que aquesta audiència o aquesta notificació no era obligatòria, doncs el que diu aquesta sentència és que no es va recórrer prèviament als propietaris perquè formuléssim aquest projecte de reparcel·lació.
Aquesta sentència respon a la denúncia d'un propietari sobre el desenvolupament, la gestió d'aquest procés, no? I la comunicació d'aquest procés.
Exacte. Aleshores, aquesta sentència fa doncs, una declaració de nul·litat d'un decret d'alcaldia en data 5 d'agost del 2022, on s'aprovava doncs, aquesta substitució de la modalitat del sistema de reparcel·lació per compensació bàsica, establint una figura urbanística anomenada Programa d'Actuació Urbanística 17 Vallpineda, amb modalitat de cooperació prevista amb l'article que deia anteriorment, no? El 139 de la llei d'urbanisme. Aleshores, bé, hi ha una, diguéssim, bueno, una valoració des del punt de vista jurídic diferent, i el que fa la sentència és donar, diguéssim, sortida d'una resposta en negatiu a la decisió que es va prendre per part de l'Ajuntament. Mm-hmm.
Això significa que, d'entrada, aquella proposta de reparcel·lació que feia l'Ajuntament als veïns i que suposava, ens matiseu o que faci falta, regidora, que més o menys cada propietari havia d'assumir una quantitat aproximada d'uns 30.000 euros perquè el procés de reparcel·lació valia 6 milions i mig, més o menys, i que aquesta quantitat es podia pagar en 4 terminis, tercer trimestre o darrer trimestre del 2023, 24, 25, 26. Això quedaria aturat ara?
En aquests moments està aturat, perquè estem valorant des dels serveis jurídics de l'Ajuntament quin és el, diguéssim, el criteri més adient, sempre mantenint allò que penso que és imprescindible en l'àmbit de l'administració pública, que és el criteri de prudència, eficàcia i eficiència, i sobretot atendre el bé comú, no els singulars. En parles de quantitats que són molt diverses, depèn de cadascú dels propietaris afectats.
És a dir, hi ha propietaris que poden D'acord.
Exacte, exacte. Sobretot perquè hem de pensar, per una banda, que també hi havia gent, hi ha molta gent, passa que també ho han de diguéssim, de justificar documentalment, que sí que havia fet uns pagaments en el passat, molts anys, de tot tipus, en pessetes fins i tot. Aleshores, això repercuteix...
És a dir, pagaments vinculats més o menys a un procés d'aquest tipus.
Sí. Aleshores, aquests pagaments, diguéssim, a compte de la futura reparcel·lació, doncs també s'han de, evidentment, s'han de contemplar en aquest expedient.
O sigui que abans d'aquest 2007, algú va fer pagaments, alguns propietaris van fer pagaments a compte de la realització de la reparcel·lació de l'urbanització.
Exacte. Aleshores, tot això és el que aquestes liquidacions que estàvem ja començant a girar, doncs queden en aquests moments en stand-by. Aleshores, mentre els nostres serveis jurídics, que ja tenen una mica el full de ruta establert, i si em permets, ja t'aviso que no el diré aquí a la ràdio, sinó que precisament em sembla que fa una setmana, com a regidora, vaig adreçar-me a tots els afectats per aquest procés de reparcel·lació urbanística del Pau 17 Vall Pineda.
Quants són, més o menys?
Doncs molts.
Uns 200?
200, més de 200, 200 persones.
Més de 200 persones.
Sí. Aleshores, com és
estem parlant de propietaris,
De propietaris, afectats per tot tipus de casuística, aquells, per exemple, que volen tirar endavant una llicència urbanística i que també en aquests moments queden aturades, aquells que estan esperant fer la liquidació de les seves quotes corresponents i, per tant, com hi ha moltíssimes situacions de tot tipus, el que ens hem compromès, i personalment com a regidora, és a mantenir-los informats en tot moment de quin serà el full de ruta. Val? Aleshores, aquest full de ruta el tenim bastant delimitat, diguéssim, i jo, abans d'anunciar-ho en els mitjans de comunicació, doncs penso que és de rebut comunicar-lo personalment a cadascú dels propietaris.
No resulta forassenyat pensar que l'Ajuntament recorrerà?
A veure, aquí el que s'ha de valorar, perquè hem de recordar que això no és una sentència ferma, és
per,
així.
Per això ho diem. Val?
El que recorre també vol dir un seguit de conseqüències en el temps i en els costos.
Sí.
I això és el que els nostres serveis jurídics estan valorant. Si paga la pena fer aquest recurs. Per què? Perquè la implicació, les derivades que tenim des del punt de vista d'afectació a un projecte d'aquestes dimensions és tan important que el que pot generar, a banda de valorar els costos dels contenciosos, doncs és el que hem de posar en aquesta balança. Abans de dir-te si recorrerem o no, insisteixo, crec que el que estan fent els serveis jurídics és buscar allò que representa el recurs d'apel·lació en relació a l'interès general i pel que he dit, no? Per un criteri d'eficàcia i eficiència, i sobretot atesos els tempos de les dues vies plantejades, o apel·lació o compliment del requeriment.
Com que aquesta sentència respon a un denunciant, l'Ajuntament té constància de molts més?
I tant, sí. Sí.
És a dir, llavors, hem de veure... que això pot ser un degoteig.
Sí, exacte. I tot això... Torno a dir-te, no? O estan valorant els nostres serveis jurídics perquè una vegada es prengui la decisió, que ja crec que està bastant encarada, doncs també generarà uns efectes. Quan jo vaig adreçar-me als afectats, els hi vaig fer aquesta reflexió que nosaltres el que volem és que hi hagi els menors efectes lesius possibles sobre els seus interessos. I per això ens van posar a la seva disposició per tard de resoldre qualsevol qüestió. I de la mateixa manera que qualsevol aclariment, qualsevol informació que tinguin a bé fer-nos arribar, doncs la resoldrem sense cap problema. No? I insisteixo que hem de valorar quins són els pros i els contres de fer un recurs d'apel·lació.
Fa de mal preguntar, però a partir també del que dieu. Tenint en compte que al final s'haurà de pagar, perquè la reparcel·lació s'ha de fer, la majoria de propietaris, més enllà d'aquest defecte de forma que ha propiciat aquesta sentència, estan, ho dic així obertament, d'acord en el procés de reparcel·lació que ha portat l'Ajuntament?
Això jo crec que els hauries de preguntar.
D'acord, els hi preguntarem bé.
Jo crec que depèn dels interessos de cadascú.
Ho dic perquè, si no, si no recordo malament, la sentència també diu que es pot donar el cas que el procés de reparcel·lació torni a la responsabilitat dels propietaris i que, per tant, ells tinguin la potestat d'encetar un procés de reparcel·lació.
És que el que fa la sentència és no entrar en el fons de l'assumpte. Això és important aclarir-ho, sinó en un element de forma consistent que es basa en la manca d'audiència als interessats. Per tant, no entra en el sistema...
De no haver-ho comunicat com cal.
Exacte. Aleshores, insisteixo que aquest requeriment, que no està inclòs a la legislació urbanística de Catalunya, doncs sí que el reglament estatal doncs considera com una aplicació de caire supletori. No? És una lectura que es pot discutir, però que no estem en aquesta pantalla. És a dir, nosaltres com a administració pública el que hem de fer és, sobretot, buscar més enllà d'aquesta qüestió formal, des d'un punt de vista pragmàtic, veure què és el més convenient per l'interès de tothom, també per l'interès de Sitges. Per tant, la pregunta que em fas, crec que hi haurà de tot. Hi haurà gent, que propietaris que no volen seguir no volen tirar endavant la reparcel·lació, sí. I persones que estan esperant des de fa molts mesos, perquè jo mateixa com a regidor he rebut molts afectats, doncs a tirar endavant llicències...
Per poder engegar unes obres, el que sigui.
Exacte. Aleshores, aquí hi ha interessos de tota mena. I la nostra obligació és respondre a tots els interessos.
Tenint en compte que s'estigui o no d'acord en la reparcel·lació, perquè evidentment genera unes càrregues, la reparcel·lació s'haurà de fer. Sí o sí.
Estem obligats a fer-la, és a dir, el que no és discutible és la reparcel·lació. Aquí aquesta sentència el que fa és, com he dit anteriorment, no? Per un defecte de forma, sense entrar en el fons, doncs declarar la nul·litat d'aquest decret d'alcaldia on s'aprova definitivament aquesta substitució de modalitat del sistema. No?
Dues qüestions a partir d'aquí. La primera, la més òbvia. Creu la regidora que al final això acabarà sent una solució dialogada entre veïns i ajuntament?
Estem en aquest camí, perquè si alguna cosa ens agradaria en aquest govern que porta gairebé 5 mesos treballant, és establir el diàleg, no dic que no ho fessin abans, però establir el diàleg com una eina fonamental de resolució de conflictes, especialment en l'àmbit urbanístic. Ho saben els treballadors i treballadores de la casa, que la intenció com a regidora és arribar als màxims acords possibles. I sé que no vaig en línia contrària al que pensen molts treballadors i treballadores. El que passa que a vegades no és senzill, estem parlant d'urbanisme, cadascú defensa els seus interessos legítims, i nosaltres el que hem de fer és defensar els interessos de tots Sitges.
És clar, un propietari haurà de pagar per allò que no s'ha pagat o allò que no s'ha fet. Qui vulgui vendre la casa també ho tindrà difícil, perquè evidentment qui compri haurà d'assumir aquesta càrrega de la reparcel·lació. Situacions, diguem-ne, que seran complexes de gestionar també
no
pels propietaris.
No són fàcils. Estem parlant d'un expedient que implica moltíssima feina perquè doncs, establir tots aquests expedients amb els corresponents, les corresponents liquidacions que, com deies, les marcàvem en plaços, doncs és una feina administrativa brutal que posa en tensió també al departament i, per tant, el que hem de valorar és el que he dit abans, amb màxima eficàcia i eficiència amb aquest criteri de veure quins són els tempos de cadascuna. La nostra intenció és que això es resolgui el més aviat possible.
Mm-hmm. I un apunt també pel coneixement de tothom. Aquí la cooperativa de serveis hi té alguna feina a fer?
Sí, alguna feina sí que té a fer. És a dir, òbviament... No,
com a òrgan de representació dels propietaris?
Jo diria que sí. En tot cas, també t'haig de dir que els advocats de l'altre apartament s'han posat en contacte amb nosaltres amb la intenció de poder dialogar. I això ja és un element a tenir molt present. I, evidentment, la nostra regidoria sempre està oberta per tothom i molt especialment per aquell que vulgui dialogar.
Anem per una altra qüestió urbanística. El projecte de la Granja 2... que afecta, i en els darrers dies també se n'ha parlat, afecta el futur del golfito, del vinyet. Per què i com, regidora?
Doncs recentment vam tenir una reunió amb un dels afectats per aquesta reparcel·lació, la modificació de planejament anomenada la Granja 2, amb una interpretació que ens va sorprendre negativament en relació de que l'Ajuntament volia expropiar el minigolf, diguéssim, històric de la zona, sí, de la granja. No? Res més lluny de la realitat. L'Ajuntament no té capacitat per expropiar res i molt menys un terreny privat. Aleshores, aquest també és una modificació de planejament històrica en el temps. Me la vaig trobar sobre la taula, on ha estat molt difícil arribar a aquest punt on ens trobem ara, iniciar el procés d'aprovació inicial de la modificació de planejament, i aleshores, de les derivades d'aquesta modificació de planejament, els afectats, que són els propietaris, han de donar doncs, aquesta informació, òbviament, a aquells que tenen un negoci o tenen un lloguer o el que sigui vinculat amb aquesta reparcel·lació. Aleshores, a mi se'm va fer arribar doncs, aquest neguit, que entenc perfectament com a afectat, que els havia arribat que l'Ajuntament tancava el minigolf. L'Ajuntament no tanca res. L'Ajuntament el que fa és donar tràmit amb una aprovació inicial de la reparcel·lació a la Granja 2. Això no vol dir que no es preocupi. Ens preocupa i molt que arribin 1.500 signatures de persones defensant el bé que el representa el manteniment d'aquest negoci privat i, òbviament, no som insensibles amb aquesta preocupació. Quines són les passes que volem tirar endavant? Primer, escolta activa al veïnat i a totes aquelles persones que es sentin neguitoses per allò que pugui passar amb el minigolf.
Permeteu-me un encaix. Sí. On hi ha un minigolf, què hi hauria en el futur? El desenvolupament d'aquesta zona?
Hi hauria un equipament en principi, però no vull encara donar aquesta informació perquè estem parlant d'una aprovació inicial, on hi haurà segur al·legacions.
D'acord.
Perquè, de fet, hi havia unes certes, si m'ho permets, ho diré d'una manera certes divergències amb alguns membres de la Junta de Compensació.
La Junta de Compensació, recordin vostès, que és aquell grup de propietaris que desenvolupa una zona determinada i, en aquest cas, la Granja 2, que és aquesta part que està, per dir-ho fàcilment, a l'altre costat del vinyet.
Nosaltres ens agradaria que aquesta aprovació inicial fos ràpida i que es procedís a la informació a la Comissió Territorial d'Urbanisme i l'aprovació definitiva per anar tancant aprovacions d'aquest estil. No serà una aprovació immediata, per què? Doncs perquè ja sabem que hi haurà al·legacions. Aleshores, que és el que li vaig transmetre a aquesta persona que em va venir a demanar què passaria. Correcte. De fet, el propietari del minigolf podria fer aquest tancament demà. És a dir, no té res a veure amb la reparcel·lació. És que jo crec que això també és important dir-ho, per això m'agradaria aclarir-ho. Qualsevol tancar, perquè té dret a fer-ho, un negoci o via resolució de contracte en el moment que consideri oportú. Això no afecta la reparcel·lació. Això no està vinculat directament a la reparcel·lació. Que pot ser una deriva de la reparcel·lació, evidentment, però si el propietari en un moment determinat decideix tancar el negoci,
Per això és el propietari.
Això mateix. Aleshores, jo...
Però és a dir, és evident, la reparcel·lació al futur d'aquella zona pot afectar el manteniment.
Segur. Amb aquesta
tal
zona...
Tal com està...
Seguríssim, perquè de fet una reparcel·lació el que té és reordenar aquesta zona amb els interessos derivats d'una reparcel·lació que són privats però també públics, no ho oblidem, i aquí l'Ajuntament doncs, té alguna cosa a dir, aleshores esperarem quin és el recorregut en tot el procediment urbanístic, que no és un procediment senzill ni curt en el temps, i el que passi en el minigolf ens preocupa i crec que també hauria de preocupar tota la Junta de Compensació, perquè no crec que sigui precisament positiu que hi hagi aquest neguit. No? Jo crec que al final és una qüestió, per mi, d'informació i de comunicació.
És que us anava a preguntar, al final, qui té més pes, la propietat o l'Ajuntament? Pes per decidir.
Per decidir tirar endavant una aprovació, òbviament l'Ajuntament, qui és qui ho porta a ple, per decidir què passa amb cadascuna de les parcel·les afectades, els propietaris, òbviament. Però, clar, aquestes aprovacions també han de tenir uns informes tècnics per part de l'Ajuntament que avalin o no les propostes. També ha de passar per la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, que també ha de dir la seva. És a dir, nosaltres aquí tots tenim alguna cosa a dir.
Estàvem aquí i no sabem si és un paral·lelisme que els pot ajudar quan en el seu moment, en el desenvolupament de la Plana Est, parlàvem de la parcel·la del senyor Albert Tutusaus, aquella parcel·la de terreny agrícola que es cultivava tal, i com del desenvolupament de la zona posava en perill, i la continua posant en perill, però hi ha un marge d'anys, i si això, al cap i a la fi, és un cas relativament semblant. Un desenvolupament de zona que posa en perill el futur d'un negoci que està situat en una parcel·la que serà desenvolupada?
Jo crec que és un pèl diferent.
Un pèl diferent.
Perquè en el cas del senyor Tutusaus era propietari de la parcel·la.
Entesos, i aquí no és, aquí és, i aquí no és el cas, és un llogater.
Aleshores, és evident que era una singularitat, i a més l'Albert precisament van tenir moltes converses al respecte sobre aquest, tot el que va passar a la Plana, però aquest jo penso que és diferent. Aquest és una persona que porta un negoci i que amb tota la legitimitat està preocupada pel que passarà.
Pel futur del negoci.
I, em sembla, i a més, si em permets, també hem comunicat a la Junta de compensació que ens volem posar en contacte amb ells per saber a veure què és el que passarà, perquè crec que aquí hem de, nosaltres no ens volem afrontar a ningú, però hem d'escoltar tothom. Aleshores, volem saber què faran, com comunicaran, perquè no és l'únic negoci afectat.
Com a posicionament, a l'Ajuntament li agradaria que es mantingués el golf del Vinyet?
Però estem parlant, a veure, estem parlant
d'intangibles,
d'intangibles,
ja.
És a dir, a nosaltres ens agradaria que hi hagués un negoci d'aquest estil en allà. O sigui, com a regidora no puc pronunciar-me perquè és un negoci de caire privat, com a persona a mi és un negoci que penso que té un sentit i que representa una sortida per molta gent, sobretot gent que té canalla petita, i entenc els raonaments que feia el llogater. Diguéssim que pot ser acceptable tot el que diu el llogater, però jo aquí estic com a regidora d'urbanisme. Jo no puc, diguéssim, més que donar cabuda totes les inquietuds que estiguin justificades. A mi és un negoci personalment que em sembla que forma part de la història col·lectiva de Sitges.
Fonamentalment, per tant, dependrà de la sensibilitat dels propietaris?
Evidentment, també de l'Ajuntament.
I també de l'Ajuntament?
També de l'Ajuntament. És a dir, en aquest sentit de que nosaltres no podem donar l'esquena a les inquietuds dels jugadors.
Si l'Ajuntament veu uns propietaris sensibles, s'agafarà aquesta sensibilitat dels propietaris per, d'alguna manera, poder facilitar en la mesura del possible les coses, però, el procés inicial ve del que els propietaris puguin decidir per allà.
Estic convençuda que arribarem a un acord.
Sí?
Estic convençudíssima. I potser peco d'innocència perquè porto pocs mesos a la regidoria, però si alguna cosa he après en aquests, mesos, que malgrat les diferències sempre hi ha punts de trobada, no? I és important treballar aquests punts de trobada. Jo crec que tots estem interessats en que això tiri endavant de la millor manera possible, també els jugaters.
Saltem, deixem urbanisme. Com que sou molt de la semàntica, on hi ha el monument del Triangle, allò és un jardí, és un parterre?
Allò en aquests moments és un parterre en construcció d'un jardí sostenible, que és un projecte pilot, que és les coses que em fa... Abans em preguntava, això... tens la il·lusió? Doncs aquesta és una il·lusió que tinc.
Això ha estat un dribbling. Allò és un parterre en desenvolupament d'un jardí sostenible.
Sí,
anem a explicar aquest assumpte del parterre, perquè de moment el que més ha transcendit, sobretot, és que la gespa, o l'intenció és que la gespa no formi part del nostre verd urbà per, bàsicament, una qüestió de sostenibilitat i de, diguem-ne, encaix o poc encaix amb el que és el nostre medi natural propi. Què es farà allà?
És un jardí climàtic, és un projecte pilot de jardí climàtic, subvencionat, i vull deixar-ho amb negreta, subratllat, amb asterisc, subvencionat per la Diputació de Barcelona, és a dir, a Sitges això no li costarà ni un euro, la qual cosa també és sostenible. Pretén ser un projecte pilot on hi ha un tipus de plantació diferent a la gespa, molt diferent, amb un verb molt més vinculat no només amb el nostre entorn, sinó amb la situació de sequera i de canvi climàtic, no només de sequera, sinó també d'aquest sotrés que ens dona al llarg de l'any el clima, i que a més es diu jardí climàtic perquè també tindrà unes necessitats hídriques molt inferiors. A banda de que estèticament crec que serà impactant. El projecte és engrescador, a més el fa una empresa de Sitges, no perquè sigui de Sitges, sinó perquè dels projectes presentats és la que nosaltres...
La que cediu més.
Cediu més, i òbviament, si a més pot ser una empresa de Sitges, doncs fantàstic. També posarem un hotel d'insectes, que a més tindrà aquesta vessant educativa, és a dir, pretén ser un projecte pilot que va vinculat a la taula d'Albert Urbà.
Aneu molt ràpid. Para, que digui aquell. Què és un hotel d'insectes?
Un hotel d'insectes en tenim un,
Però això un hotel...
En tenim
on el tenim?
A Can Milà.
A Can Milà hi ha un hotel d'insectes.
Sí, petitet, però jo convido la gent que vulgui visitar Can Milà, que veurà que també és un jardí sostenible. Sí, sí. A mà dreta de l'edifici hi ha un petit hotel d'insectes, no? que és molt curiós perquè pots veure doncs, els insectes treballant amb els seus...
És a dir, bàsicament una estructura...
Sí, és una estructura de fusta, habitualment, que el que veus és tota mena d'insectes que van fabricant també, són doncs, com el que plantem en aquesta, o plantaran els tècnics en aquest jardí climàtic, són allò que es diuen plantes o pol·linitzadores. Això també genera una biodiversitat molt interessant des de l'àmbit climàtic i des de l'àmbit de l'ecosistema. No? Aleshores, l'hotel d'insectes, que és una estructura petiteta, no ens pensem que és el sabàtic, és una estructura molt petiteta, també té una finalitat educativa. No? I el que volem és que, a més es preservi el passadís del triangle contra l'homofòbia, precisament el dia que es fa aquesta ofrena floral. És a dir, preservarem un passadís perquè sigui un espai doncs, amable, integrador i sobretot engrescador, que es poden fer les coses de maneres molt diverses. I nosaltres estem en aquesta línia vinculada al que deia la taula d'Albert Urbà.
El termini?
Està a punt d'acabar-se.
Està a punt d'acabar-se.
Jo crec que a finals de mes, aproximadament, és a dir, en el plaç de màxim 15 dies, s'haurà fet tota la plantació. Òbviament no sortiran de cop i volta tot el que s'ha plantat, totes les plantes, però jo crec que en el moment que floreixi tot donarà una visió, jo crec que molt maca, i més arran de mar. No?
Quan això floreixi, una qüestió també molt òbvia per qui ens escolti, que pensi, no, i això quedarà molt bonic, però si arriba l'estiu i aquí s'hi fica la gent, això no és tan sofert com una gespa, és evident.
El que passa que aquí sí que contra això intentarem lluitar, però sí que ens servirà també per conscienciar la gent de que això és nostre, això no és de ningú, això és de tot el poble. Llavors jo sóc de les que penso que quan generes espais agraïts, la gent també és més agraïda amb l'espai. I aquí sí que farem una rotulació explicant quina finalitat té, qui ho ha subvencionat, de quines plantes estan incorporades. És a dir, jo estic convençuda que al final el respecte genera respecte. El respecte cap a la natura també genera respecte vers la gent, no?
És a dir, serà més sostenible, però no serà tan sofert.
Segur.
I per tant demanarà més respecte, demanarà més consciència de tothom. Perquè si això funciona, la idea és que la resta de parterres del passeig marítim s'hi pugui aplicar el mateix sistema?
És un pla pilot amb la idea de que això no només es projecti en allà, sinó que es faci en molts més indrets de Sitges. La taula d'Albert Urbà té com a objectiu fer un pla directori de tot el verd. Precisament acabo de tenir una reunió amb la Diputació de Barcelona on hi ha possibilitat de que es subvencioni aquest pla director. Llavors, tot això, clar, si a més els recursos són externs, doncs fantàstic, no? És a dir, és un plantejament de tot el verd de Sitges, no? Que amb una finalitat que no és només replantejar els recursos o millor dir, ser més eficients amb els recursos de manteniment, rec, etc. Sinó, a més de generar un àmbit climàtic que vagi en consonància amb el que estem patint, és a dir, baixar la temperatura al màxim possible, especialment en èpoques onades de calor, i que tingui uns efectes positius vers l'entorn. No?
Anem per una altra de les qüestions, que és aquest anomenat parc climàtic o zones de creació d'ombra o mínimament còmodes per èpoques de forta calor, i la primera experiència serà a la zona propera a la piscina municipal. Alguns de vostès, i esclar, a l'hora de l'explicar això, escolta, em diuen parc climàtic, però jo el parc tinc també una altra imatge del que és un parc, i això més o menys em sembla una pèrgola ben amanida de verd i tot plegat. Regidora.
Sí, entenc, no? Que normalment les novetats són rebudes sempre amb escepticisme.
No dic per una certa impostura en el llenguatge.
Podria ser. També és un projecte pilot que estem complementant amb aquesta implantació d'una coberta verda a l'escola Maria Ussó. Hem fet també un estudi de viabilitat de cobertes verdes perquè representen doncs, fins a 2-3 graus de baixada de temperatura a part de l'estalvi energètic amb els equipaments municipals, i jo crec que és una línia que hem de seguir perquè estem necessitats de verd i necessitats d'adaptar-nos a aquestes onades de calor, no només onades, perquè estic centrant-me molt en el tema de les onades de calor, però també en situacions de fred, és a dir, un estalvi energètic considerable. Què és el que pretén aquesta pèrgola? És una pèrgola que igual que algun dels parcs que ja tenim projectats a Can Robert i a l'Hort de Can Fals, que s'hauran d'agendar en el temps, estan agendats en el temps amb un pressupost també, amb una part subvencionada, això esperem que sigui subvencionada. El que pretén fonamentalment és donar aquests espais de confort i d'ombra amb espais oberts. Per què? Els refugis climàtics, que segurament la gent ha sentit més parlar, sí, també exigeixen personal, és a dir, personal que, per exemple, el Miramar, si algú va en refugi climàtic, necessitem un concert, necessitem algú que ens obri i ens tanqui, i els espais oberts generen aquest avantatge, entre cometes. Són espais agraïts perquè fan aquesta illa climàtica on el que es pretén és generar ombra, generar menys sensació de calor, menys sensació de fred, i que en aquests moments, és veritat, és una pèrgola petita perquè l'hem fet amb un romanent d'una subvenció que van rebre, també està subvencionat, i amb un espai que també és molt, molt emblemàtic, sobretot per la canalla, no? Està vinculada amb un equipament educatiu i amb un equipament esportiu. Està en construcció i també ara s'ha vist, diguéssim, només l'estructura, però ara anirà la part de la pèrgola. Afegit amb el que deia de les cobertes verdes. Amb aquesta idea, insisteixo, d'adaptar-nos... Nosaltres hem signat un pacte dels alcaldes i alcaldesses per l'adaptació al canvi climàtic, i hi ha tot un programa, no? Aquest és un dels projectes, no? I la nostra idea és que això s'implanti a més indrets.
En el cas de Can Fals, la idea és més o menys, i no sé si és una d'aquelles zones on hi havia ja una estructura de fusta...
El volem replantejar de dalt a baix.
De dalt a baix.
Tenint en compte, a més, que la Diputació té especial interès, com nosaltres, en poder obrir-lo a mar. És a dir, la part de l'Hort de Can Fals de mar.
Per un moment, que potser ha sortit el titular del dia. Voleu replantejar de dalt a baix l'Hort de Can Fals?
Sí, sí. Voler no vol dir poder, però volem. Volem perquè pensem que és un espai que és emblemàtic per l'indret on està posat. És especialment sensible a l'entorn, i a més és un espai que reuneix moltes condicions perquè sigui un referent en les polítiques climàtiques i socials. Perquè no oblidem que també totes les polítiques de caire climàtic tenen una implicació social.
I és un espai ben desgraciat. Ara.
Està, jo crec, en un moment degradat, com a mínim, no? I és una llàstima perquè està al ben mig del centre de la vila.
Un espai d'avis i nets, sí, i famílies, sí, i tots plegats i tal.
Estem dissenyant el projecte, per tant, igual que el parc de Can Robert, amb la idea de que sigui aquest sí un parc gran de caire climàtic i que generi també tots aquests efectes que he dit de caire beneficiós en l'àmbit de la salut, en l'àmbit social, que es pugui utilitzar també com un espai de caire fins i tot festiu, és a dir, volem replantejar-lo, és així. Sí, sí.
I avancem en dues coses més, abans no tanquem. Primera, el dilluns es van començar a col·locar les plaques solars al centre de formació d'adults, i ha de continuar això a l'escola Agnès?
Ha de continuar a l'escola Agnès, i la nostra idea, com a... que ja sabeu que ja estan col·locades a l'escola
Barratxina.
A l'escola Esteve Barratxina. L'energia solar fotovoltaica és un... A veure, és una... Diguéssim, en aquests moments és una de les polítiques prioritàries de gairebé totes les administracions, pel que generen de rendiment energètic, perquè a més d'estalvi energètic per una banda, però també el que es genera amb els excedents energètics a l'entorn en aquests moments, entorn als 2-3 quilòmetres. És a dir, tots aquests excedents hi haurà famílies que es beneficiaran. I per això tenim una oficina local de transició energètica, per rebre aquestes peticions de famílies de tot tipus, no només les famílies vulnerables, que puguin fer servir aquest excedent energètic tenen aquestes plaques fotovoltaiques, no? Estem en fase de creació d'aquesta comunitat energètica amb un mapeig de pobresa energètica per detectar aquestes famílies vulnerables en taxes de cessió d'un quilowatt que l'any ens sembla que són a la vora dels 43 euros anys de cessió, i que serà gratuït per les famílies vulnerables. Hem aprovat recentment aquesta ordenança d'instal·lació de fotovoltaiques des de l'àmbit, diguéssim, més tècnic. Hi ha les ordenances fiscals que regulen els beneficis en l'IBI, en l'ICIO, de la implantació de la fotovoltaica, i la nostra idea és continuar amb aquesta línia d'instal·lació de fotovoltaica. Tenen molts beneficis que ja ningú discuteix, però sobretot la baixada del consum de CO2, no? És a dir, d'energia que no és sostenible, no? I a partir d'aquí, doncs treballar tots els recursos externs, que n'hi ha molts, perquè afortunadament, la Diputació, i aquí si em permetràs escombro cap a casa, doncs a tot l'àmbit d'energia i de transició energètica, doncs està gestionant doncs, en Comú Podem, que és el nostre partit. No perquè tinguin un tracte especial, però sí que és cert que també tenen una política que compartim plenament, òbviament, no? I que hi ha aquesta aposta de sí des de l'àmbit econòmic, però també des de l'àmbit de recursos de tota mena, de seguir amb aquesta transició energètica.
I demà a les 6 de la tarda al Miramar, aquesta xerrada sobre la futura zona de baixes emissions. Com ho planteja l'Ajuntament? Bàsicament perquè la xerrada de demà, òbviament, permetrà que tots aquells que vagin al Miramar puguin dir la seva a l'entorn de la proposta que farà l'Ajuntament de Zona de Baixes Emissions. Però el cap que hi ha sobre
el que
això?
Es fa demà és una part de tot el projecte de disseny de la zona de baixes emissions, que ja té, ja hi ha un esborrany de l'ordenança municipal, fent aquest procés de participació ciutadana per presentar doncs, aquest projecte de disseny de la zona de baixes emissions, que forma part del pla de millora de la qualitat de l'aire, que forma part també d'aquest pla municipal, no? de millora. Aleshores, també hi ha una part subvencionada, insisteixo molt en les subvencions, perquè això també penso que és un element important, perquè significa que estem treballant tots els recursos. No? Estem a la fase, diguéssim, d'informació pública. Què vol dir? Que s'implantarà la zona de baixes d'emissions demà passat? No, en absolut. Que la gent es posi tranquil·la, perquè això no vol dir que comencin les restriccions, que tothom s'hagi de comprar un cotxe de baixes emissions, etc. No. El que anem és escoltar i explicar el projecte. Hi haurà una fase, diguéssim, d'al·legacions, de consideracions, etc., que portarem a terme. I després, des del punt de vista polític, nosaltres decidirem en quin moment entra en funcionament aquesta zona de baixes emissions de Sitges. Algú ens podrà dir que no és obligatori implantar-la? No és obligatòria, és una opció política. I jo ho vaig dir públicament. És una opció política. I estem fermament decidides a que s'implanti, perquè pensem que és un model que és necessari per la situació que estem vivint, estigui obligat o no.
Per fer-nos una idea inicial, aquesta zona de baixes emissions es delimitaria o quedaria delimitada, més o menys?
Sí, està delimitada, i una delimitació que és bastant previsible. És a dir, el projecte inicial està estudiada de manera que tots aquells indrets, sobretot al centre de la vila, no? que hi ha vehicles que no tenen aquest certificat ecològic, doncs hagin de fer aquest procés d'adaptació. No serà una implantació agressiva i brusca. Com sempre, el que volem fer és acompanyar, però també de manera decidida cap a un model que nosaltres considerem que és un model que no té marxa enrere, que és l'adaptació als nous temps. No? I, òbviament, de fet, a nosaltres ens agradaria que no hi hagués ni necessitat d'utilitzar el vehicle, i entenem que òbviament, que el vehicle no el podem deixar de banda tant sí com no. I el que no volem fer és imposar de manera taxativa sense parlar amb la gent. Al contrari, volem escoltar, i el que anem a fer demà a l'audiència del Miramar doncs és això, és presentar el projecte, resoldre els dubtes, veure què és el que diu la gent i a les al·legacions pertinents doncs, les estudiarem, òbviament.
Les 11, aquesta era la bateria de preguntes que teníem i aquesta està la bateria de respostes de la regidora Carme Gasulla. Carme Gasulla, gràcies.
Gràcies a vosaltres.